Fem salut amb el Parc Taulí.
L'al·lèrgia als ous i també a la llet és la més freqüent entre els infants de menys de 6 anys. De fet, es calcula que afecta entre un 0,5% i un 2% la població infantil, xifra que fins i tot pot arribar al 5% si s'inclou la sensibilitat detectada en proves cutànies i també de laboratori. Tenint en compte el gran nombre d'aliments processats que inclouen un d'aquests dos ingredients, es converteix en una al·lèrgia perillosa, si bé és cert que un gruix important dels afectats poden arribar a superar-la cap als 6 anys. El Taulí és un dels pioners en implantar la immunoteràpia per garantir aquest salt. I nosaltres volem descobrir tots els detalls per això avui presentem a les convidades. Avui ens acompanya Laura Valdesorio, ella és pediatra, al·lergòloga. Bon dia, benvinguda al matí.
Hola, bon dia, encantada d'estar aquí.
I també tenim amb nosaltres a la Mireia Méndez, que és infermera. Bon dia.
Bé, bon dia.
Primer de tot, quins són els símptomes d'una al·lèrgia alimentària?
L'al·lèrgia aliments dona característicament picor. Mm-hmm. Picor del nas, picor de la pell, sortida de faves, també ens pot donar mal de panxa, vòmits, sí, o diarrees sobtades, i en els casos molt greus, inclús dificultat respiratòria, pèrdua de coneixement, en un cas molt extrem, mm-hmm, podria ser una causa de mort.
Clar, de totes les al·lèrgies alimentàries, quina prevalença, no?, té aquesta, la de la llet i l'ou en comparació amb altres?
La llet i l'ou en edat pediàtrica són molt importants, són les més prevalents, sobretot per sota els 2 anys de vida.
I clar, ara ho deies, no?, que sobretot els 2 anys de vida, però normalment a quina edat es detecta aquesta al·lèrgia? No sé si es debuta a més d'hora que a altres al·lèrgies, com per exemple els àcars o el pol·len, no?
Es detecta molt abans perquè és el primer aliment que menja el nen, és la llet, no? I aleshores és la primera al·lèrgia que fan aliments, i després l'ou també per les seves peculiaritats quan l'introdueixen cap a l'any de vida. Són els 2 aliments més freqüents, uh-huh, i habitualment es detecta molt abans que l'al·lèrgia als aeroal·lèrgens, no?, com són els àcars, que són inhalants. Uh-huh. És molt més freqüent trobar amb nens petits l'al·lèrgia a aliments de llet i ou.
En el cas de l'al·lèrgia a la llet i als ous, hi ha la possibilitat de fer-se negatiu abans dels 4 anys, i això vol dir que es pot curar?
La majoria dels nens, sí, els nens i les nostres infants, abans dels 4 anys de vida, més del 90% són negatius. Uh-huh. Hi ha un petit percentatge que això persisteix i pot persistir a l'edat adulta.
I quins són els factors? Per què passa, no? Per què alguns d'aquests nens deixen de tenir aquestes al·lèrgies i altres no?
Són peculiaritats sobretot de l'aliment en si, mm-hmm, val? I de l'edat tan precoç que tenen l'al·lèrgia. En canvi, altres aliments és al revés. Altres aliments com, mm-hmm, el cacauet, els fruits secs, el peix, això persistirà després de l'edat adulta. Mm-hmm. Serà al contrari, serà un percentatge molt baixet el que sí que es farà negatiu i toleraran quan siguin més grans. El llet i l'ou no.
Clar, ara ho dèiem, no?, que hi ha molts productes que tenen precisament aquests aliments amagats, no? Això suposo que dificulta també la seva detecció. No sé si els pares han d'anar gairebé endevinant, no?, traduint això, no?, les etiquetes dels productes que consumeixen els seus fills. Quines directrius, com els acompanyeu en aquest sentit?
El tractament principal, el tractament, uh-huh, que hi havia fins fa pocs anys de tractament dels aliments, era simplement l'evitació dels aliments. El fet de que estigui tots els aliments molt processats i també, uh-huh, no processats, si vas a menjar casolà, sí, també té llet i ou moltes vegades, no? Les nostres salses, uh-huh, la nostra alimentació normal la té continguda. És molt difícil l'evitació, és molt fàcil tenir un accident, sí, per contaminació o perquè contingui aquest aliment no t'hagis donat compte, perquè, uh-huh, ho trobes una cosa habitual. Per tant, és complicat i això empitjora, uh-huh, la qualitat de vida dels nens, dels infants i de les seves, sí, famílies, no? Dificultar les sortides, anar a l'escola, etc.
Perquè això us volia preguntar també com és, no?, el dia a dia d'aquests nens i les seves famílies, no?, com disminueix la seva qualitat de vida també.
Això és complicat en aquest sentit, no?, en el sentit de que tenen que vigilar molt per no tenir accidents, han de poder sempre la medicació a sobre per no, sí, tenir, si passa un accident, doncs poder-lo resoldre.
Uh-huh. Què és la immunoteràpia, no?, i quin és el seu objectiu també, en què consisteix?
La immunoteràpia consisteix a induir, uh-huh, aquesta tolerància que no han assolit de forma espontània, com la majoria d'infants, no?, de persones que assolim, anem menjant coses i no ens passen reaccions al·lèrgiques. La immunoteràpia, l'objectiu serà assolir aquesta tolerància que no hem adquirit de forma espontània, doncs, provocar-la, no?
O sigui, posar petites dosis, no? D'aquell aliment que produeix doncs, aquella al·lèrgia. Exacte. I veure com reacciona.
El que fem és donar dosis petites, de forma progressiva ascendent, fins que assolim la dosi que volem assolir perquè puguin menjar sense tenir ensurts. Aquest és l'objectiu.
El taulí s'aplica, no? Des del 2007, aquesta immunoteràpia, vau ser doncs, un centre pioner que us va portar doncs, a prendre aquesta decisió i també doncs, a quin és el balanç.
El balanç és molt positiu. Vam començar a fer primer amb una beca, vam començar a fer-ho com una cosa de recerca, perquè som, també sabeu que som fem un centre de recerca, i vam començar amb una beca que en aquell moment liderava la doctora Bosque, que era la coordinadora, que s'ha jubilat, però que estava encara amb nosaltres, bueno, estava fent aquest projecte. Sí. I després, quan vam veure que tot això funcionava molt bé, que el balanç era molt positiu, vam començar a implementar a la nostra pràctica habitual. Però no, o sigui, nosaltres com a pioners i altres centres també vam començar a fer això actualment a nivell mundial.
A quins pacients també es dirigeix? O sigui, no sé si és recomanable d'aplicar a tots els infants o hi ha alguns nens que estan exclosos.
En principi, es podria aplicar a tots els infants, però s'han de mirar, com abans comentaves, quin és el balanç, no? O sigui, quin serà més eficient fer aquest tractament. El que sí que s'ha de fer són aquells pacients que tenen factors de risc, que sabem que no es faran negatius ells sols, és a dir, que no han de ser al·lèrgics per si mateixos, i en aquells pacients també que tenen risc de fer reaccions molt greus, no? Perquè si tenen, ens interessa que aquests pacients no tinguin aquestes reaccions greus, i per tant són prioritàriament els que el nostre objectiu són aquests dos tipus de pacients, no? Més endavant potser es podria
ampliar, no? Clar, estic pensant, i quants pacients reben doncs, aquesta immunoteràpia per al·lèrgies, per exemple, doncs, a la llet i a l'ou, al Parc Taulí?
Actualment tenim en actiu 15 pacients que estan fent la fase d'ascens, aquesta que després comentarem com es fa, i que estiguin fent la fase de manteniment, que dura fins uns 4 anys, hi ha més de 100 pacients, uns 150 pacients que estan fent la fase de manteniment.
Com és l'equip, també, no? I quin és el paper que feu també les infermeres?
Nosaltres, Mireia, les infermeres, sobretot, acollim els pacients, els hi fem entendre en què consisteix, els tranquil·litzem i els diem que sempre ho fem en un entorn segur, que qualsevol indici de reacció al·lèrgica, doncs que actuarem abans de que vagi a més.
Clar, perquè ens hem d'imaginar, no?, en nens tan petits, suposo que quan arriben a l'hospital els pares estan molt preocupats.
Sí, sí. Els pares, la veritat, que tenen bastanta angoixa, però els expliquem com serà tot, que no són els primers i que ho tenim controlat, i llavors a poc a poc, com agafen confiança amb l'equip, doncs millora aquesta por i aquesta angoixa.
I suposo que també les infermeres feu aquesta tasca d'educació no només amb els pares, sinó també amb els infants, no? Que entenguin doncs, que no poden doncs, aprendre segons quin producte, no? Quin aliment.
Sí, exacte, perquè bàsicament nosaltres el que li estem oferint és un aliment en què ells durant tota la seva vida, per curta que sigui, han intentat evitar perquè han tingut algun tipus de reacció.
Clar, i suposo que els hi fa por, no? De cop i volta, doncs, començar doncs, a aprendre.
Els hem de fer entendre, no?, que ho estem fent en un lloc controlat i que no té per què passar-li el que li va passar en el seu moment.
Perquè com és aquest procediment, també, Laura, no?, mèdic que feu doncs, per anar implementant, suposo que de forma progressiva, aquestes dosis?
El que, bueno, el que volia ressaltar és que és una feina d'equip molt important, d'equip, òbviament, d'infermera-metge, però també amb la família i l'infant. I, per tant, quan comencem aquest tractament, això deixem molt clar, no? I pactem amb ells el tractament, com ho farem, i que tenen que tenir molt clar com farem totes les coses. I el que es decideix conjuntament amb la família d'iniciar-ho, i també l'augment de dosis, també el pactem amb la família segons no tothom és igual. No? Hi ha pacients que els costarà més, altres que els costarà menys, i aleshores l'infermera que els veu cada setmana quan venen, no? Nosaltres que estem fent el seguiment i que sempre estem presents quan hi ha qualsevol incidència, i la família és com decidim com serà certament aquesta immunoteràpia.
O sigui, doncs afegiu a les famílies, no?, en aquesta tasca, no?, de decisió també.
Molt important.
Com ho viuen? Quines són les inquietuds, els neguits, no?, que tenen a l'hora d'anar introduint, com ens deia també la Mireia, no?, aquests aliments? Quines angoixes us
expliquen?
Por, moltes vegades, clar, són ells qui els hi han de donar al domicili. Nosaltres fem els augments a l'hospital, però només és un dia a la setmana. Després, la resta dels dies de la setmana ho han de fer a casa. I per això sempre el primer dia que venen els hi donem un full on els expliquem com han d'actuar en cas de que facin alguna reacció. Els expliquem també l'ús d'adrenalina, en quin moment seria l'adequat. I, a més, també els hi donem un full on ells apunten la dosis que se'ls hi dona i si han tingut algun símptoma, per quan tornin a l'hospital a fer l'augment, doncs llavors pactar. I llavors és en aquest moment en el que decidim si va més lent o més ràpid l'augment. I sobretot també els hi facilitem el nostre número de telèfon d'hospital de dia, que estem tots els dies de dilluns a divendres, i llavors qualsevol dubte que tinguin ens el poden fer en el moment.
Suposo que això també és un respir per les famílies, tenir doncs aquest contacte per si doncs hi ha qualsevol ensurt. Quins són els dubtes més comuns que us fan arribar i les indicacions, no? Algunes d'aquestes pautes que expliqueu.
Sí, moltes vegades és bàsicament el canvi de la rutina del nen. Quan el nen ha d'anar a unes colònies, quan ja comença a tolerar bastanta quantitat de l'aliment, doncs com ho poden substituir, si poden menjar traces, els derivats làctics, si volen fer el canvi d'horari en lloc de donar-li la llet o l'ou pel matí, donar-li per la tarda, canvis en la vida del nen quotidià, o si estan malalts, o com actuar davant d'aquestes situacions.
Quant de temps es pot allargar també aquest tractament?
Bé, doncs, com comentava la Laura abans, no? Depèn del nen. Normalment a hospital de dia fins a arribar a la dosis màxima, que en la llet serien un got de llet, més o menys, uns 200 mil·lilitres, i el l'ou són uns 30, doncs podem estar entre 3-4 mesos només en la fase d'ascens. Però després, com bé ha dit abans, el manteniment són uns 4 anys, aproximadament.
I, clar, quin és el percentatge d'èxit, no?, d'aquesta immunoteràpia? Quants dels pacients, no?, es curen? Teniu xifres?
La majoria assoleix la tolerància. Hi ha un percentatge que no l'assolirà, que és entre un 10 i un 20%, un 10%, depèn de l'objectiu, però la majoria sí que tenen tolerància a... que podran anar a un restaurant o que podran anar a un lloc sense tenir el perill de fer una reacció greu. No? I l'altre problema és que hi ha alguns nens que ja tenim de grans, perquè ja fa molts anys que ho estem fent. Aleshores, tenen alguns que ja són grans i que certament ja no miren cap etiqueta ni tenen cap menjar de forma regular aquest aliment per mantenir la tolerància. Però hi ha un petit percentatge d'aquests que sí que han assolit la tolerància, que han de continuar prenent aliment de forma regular, potser no cada dia com a l'inici, però sí 3-4 vegades al dia, a la setmana, per mantenir la tolerància, perquè si no la perdrien, perquè depèn de la immunitat de cada persona. Hem d'adaptar el que necessita cada persona.
Llavors, si no es curen, sempre almenys es redueix la gravetat, no?, de l'al·lèrgia que pateixen, entenc?
Sí, és això, perquè no deixa d'estar introduint un aliment del qual el pacient era al·lèrgic i el cos com que s'ha acostumat, i llavors l'al·lèrgia i la reacció que fan no és tan greu, com així dir.
Quin missatge us arriba d'aquests pacients, no?, que han anat creixent al vostre costat, no?, amb el vostre acompanyament i suport? Com ha canviat la seva vida, també? Doncs, què us diuen?
Estan molt contents.
Bàsicament perquè no han de mirar etiquetes. I quan van a un lloc a dinar o a sopar, el que sigui, pues, estan com més tranquils, perquè ja saben que un got de llet, en aquest cas, pues, el toleren, pues, una traça, no els hi passarà res.
Clar, no els hi passarà res, perquè hem de dir que, clar, hi ha etiquetes que gairebé necessites un traductor, amb totes les dades que posen, suposo que...
Complicat.
És molt complicat. I per què hi ha tantes al·lèrgies als aliments avui dia, no?, entre els nens i nenes? Perquè sembla que fa anys no es parlava tant, no sé si és que ara es detecta més... Si és pel tipus de menjar, no?, que també tenim.
Hi ha moltes teories al voltant de l'augment de la prevalència d'al·lèrgia, i també hi ha moltes estratègies, actualment estratègies poblacionals, que estan introduint i parlant per intentar modificar aquesta tendència a l'augment de l'al·lèrgia a aliments, però és multifactorial, no? Hem de recordar sempre, i tothom que tingui un nen al·lèrgic n'és conscient, que quan tens un nen al·lèrgic, algú més a la família té al·lèrgia, no? O sigui, hi ha un factor que és genètic i que això ho heredes i ho tens, que tens la predisposició, no vol dir que heredis l'al·lèrgia, sinó que tens aquesta predisposició pues, com altres coses que tenim, no? Com el color dels ulls o la forma de les orelles, no? És una cosa que és així. I després hi ha factors ambientals, factors de moment d'introducció dels aliments, que fan modificar aquesta tolerància, aquest procés que hauria de ser normal de tolerar, pues, que en un determinat no toleris. No? Ara hi ha... Hi ha una tendència, per exemple, a introduir els aliments més precoçment. És una recomanació, sobretot amb nens al·lèrgics, d'introduir els aliments precoçment. O sigui, no esperant que siguin molt grans, sinó els introduint de forma sistemàtica una miqueta abans. I això és una cosa que s'està movent ara bastant, que és una directiva que ve totes les societats científiques que fan al·lèrgia, l'europea, l'espanyola i la catalana, no? I estem aquí.
En aquest procés, i quins altres tipus de tractaments hi han també per als nens que tenen al·lèrgies?
A més de l'immunoteràpia, bueno, però el tractament de prevenció, no menjar-ho, tractar la reacció al·lèrgica o induir la tolerància, no? El que sí que s'està fent ara més innovador respecte a aquesta gran innovació que ja havíem, que ja hem fet amb introduir els aliments.
Que ja éreu pioners, sí.
Val? També s'està fent amb la llet i l'ou, també introduir aliments que estan cuinats. Per exemple, hi ha nens que poden tolerar aliments que estan cuinats i no els aliments en cru. Això també és un avanç que abans no teníem. I ja també es pot fer, també obre molt la qualitat de vida de les persones, no? Que puguis menjar aquest aliment en cuit, barrejat amb farines, sobretot. No que estigui cuit, no només, sinó que a vegades barrejat amb farines. I un altre avenç important és que s'està començant a introduir la immunoteràpia a d'altres aliments, no només a la llet i l'ou, sinó a altres aliments que, com dèiem al començament, no et fas, quan ets al·lèrgic ja ho ets per sempre, no? I aleshores ara hi ha molts projectes en marxa, molts treballs per cacauets, sobretot, no? Amb la món anglosaxó, però també hi ha estudis amb blat, que això s'està fent a Catalunya, val? I també amb peix, amb lluç, no? I són coses que més portes que es van obrint per poder donar més oportunitats a la gent que té al·lèrgia a aliments, no només als nens, com més precoç, millor, no? Sempre tractament perquè t'evitarà més problemes, però també amb gent que també és gran, no? De canviar això que ha passat en la seva tolerància als aliments.
Doncs moltíssimes gràcies a totes dues per fer aquesta radiografia i explicar-nos tots aquests avanços i també destacar això, que el Taulí és pioner en aquest tema. Que vagi molt bé, molt bon dia.
Moltes gràcies.
Gràcies.